Anaïs, Sergi, vaig ser fatal de
temps. No, molt ràpid. Jo crec que al final tothom tenia en la ment o el record la selecció espanyola de l'Eurocopa jugant amb dos extrems purs, com és Lamin, com és Nico, Rodri amb la seva millor versió, res d'això ho tens ara mateix. Crec que se'ls ha de donar temps. Crec que De La Fuente tenia un problema mèdicament parlant, no? Perquè hi ha moltes figures d'aquesta selecció doncs, que arriben justetes i que ahir va trigar molt en fer certs canvis. Crec que a Dani Olmo se li hauria d'haver donat entrada abans o fins i tot col·locar-lo com a titular. L'experiment de Gavi, que ha rebut una de... Vaja, que em sembla exagerat, de veritat, la de pals que ha rebut. Pedri, que no va jugar la posició, va jugar més avançat que el Barça, que és una d'aquelles coses que De La Fuente sempre fa i que al final sempre l'acaba recol·locant més enrere. Se'ls ha donat temps i jo crec que segueixen sent una de les seleccions favorites.
Sergi.
Coincideixo amb el Miguel i la Anaïs. El que no pot ser és que el rival Cap Verd acabi el partit amb una falta comesa. I que Oyarzabal, he vist una dada tremenda, que va estar els primers 30 minuts sense tocar una pilota.
Sí, sí.
Home, són coses que s'han de començar a mirar. Mm. Està molt bé que el Gavi sigui l'asa dels cops, però algú posa Gavi allà. I algú, com deia l'Anaïs...
És molt fàcil, Espanya va llegir malament el partit. Clar. Del minut 1 al 70.
El millor Pedri amb la selecció és quan Rodri ha estat lesionat. Però, perquè juga
moment, és que encara sí, que en lloc d'Oyarzabal hagués jugat Ronaldo en la seva versió... no hauria tocat pilota en mitja hora.
Segurament.
Ara, partits com aquests del Barça...
N'hem vist molts.
Sí, sí. Hi ha una tendència.
Ahir la nit ho deia el Ricard Torquemada, que aquests partits enfurismen encara més els espanyols perquè nosaltres, amb la manera de jugar del Barça, ja estem més acostumats a això. Mm. I que al Madrid no li passa tant perquè no normalment no sotmet d'aquesta manera als equips.
Però
igualment...
És el partit de Marroc de fa 4 anys i abans Luis Enrique era el dimoni, pràcticament. Doncs, bueno, aquestes coses passen amb una selecció molt inferior.
S'han de guanyar.
És que Marroc...
Sí, era com si continués aquell partit.
Favorita per guanyar el Mundial. És més, diré que de tot el que he vist fins ara, el que més m'ha agradat, Marroc. Mm-hmm.
Doncs probablement. Va, per tancar l'anàlisi de l'empat d'Espanya i afegim una altra veu. La firma. Marc Roses, bona tarda.
Què tal, Costa?
Com estem?
Molt bé, molt bé. Aquí, sense parar, molt de Mundial, molts de partits, però molt guai tot.
Ara parlàvem de la gran sorpresa en la jornada d'ahir, i diria que fins ara del Mundial, aquest empat a 0 entre Espanya i Cap Verd, què et va semblar?
Sí, clar, una sorpresa més enllà de moltes coses que s'han d'analitzar al voltant de les decisions de Luis de la Fuente, no? Jo sóc dels que pensa que Espanya és candidata a ser campiona del món, tot i l'entrenador que té, perquè...
Caram,
sí, 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 alguna cosa es va demostrar i és la poca capacitat, sobretot, d'entendre el que es trobaria des del plan inicial, no? Amb un Cap Verd que sabies que l'únic que et faria seria intentar defensar i tancar-te espais, i sobretot amb l'elecció dels jugadors, no? Si tu habitualment estàs acostumat en el teu 4-3-3 o 4-2-3-1 a jugar amb extrems molt oberts que tenen la capacitat de desequilibrar, com Nico Williams i Lamine Yamal, si la teva resposta és posar Gavi d'extrem esquerra i Ferran d'extrem dreta, és que no has entès absolutament res, no? I després, això potser d'inici de partit, però després en el transcurs, si ja veus com t'estan sortint les coses i, per exemple, tens un davanter com Borja Iglesias, que per alguna cosa l'has portat, no?, al Mundial, i veus que l'equip rival segueix enfonsant dintre la seva àrea, necessites alguna més de presència, no? O un lateral esquerre com Grimaldo, que et doni alguna diferent a la que et dona Marco Corella, que és un tio que arriba molt bé des de la segona línia, però que no té gran capacitat en l'1 contra 1. No sé, crec que per això insisteixo que més enllà de l'entrenador que té, sabem el talent, sabem el planter, la plantilla que té la selecció espanyola i pot arribar lluny.
Clar, però això que dius és una mala notícia pels espanyols, perquè els jugadors els pots canviar, però el seleccionador a mig mundial no.
Sí, crec que potser no durant aquests 2-3 anys no s'ha valorat prou el que feia Pablo Amo, no? Com a assistent de Luis de la Fuente, ara amb Caranca a prop, no sé fins a quin punt tàcticament treballen molt o no.
Jo diria que Caranca és més una figura, digue-li així, de director esportiu. Jo m'atreviria a dir que en la confecció dels partits no hi intervé per res, per sort dels espanyols, m'atreviria a dir.
no, ja no ho sé, ja no ho sé, però a veure, entenc perfectament el que dius, però segurament quan et toqui jugar contra seleccions com Uruguai, com que ara et tocarà la fase de grups, no? Però parlant d'eliminatòries de 8ens de final, de 16ens de final, seleccions de més nivell, amb el mig del camp Rodri, Pedri i Fabián Ruiz faràs molta feina. Ahir crec que me'n sobrava un, no? Perquè realment amb els dos centrals i amb els tres migcampistes no necessitaves tanta gent per l'equilibri. Però amb rivals així de menor entitat, i segurament es trobaran una situació molt similar contra Aràbia, necessites un plan B. I crec que durant tots aquests anys de Luis de la Fuente no s'ha demostrat aquest plan B, insisteixo, clar, sí, i fins i tot amb les sensacions, quan entra Lamine ahir el partit canvia per complet. Si es tornés a jugar segurament el partit, Espanya guanya aquest partit sense cap problema, però tampoc va ser una Espanya que et generés un vendaval ofensiu de moltíssimes oportunitats, moltes arribades, moltes sensacions, bones jugades, accions de gol, però no va ser una Espanya que recés ni molt menys amb cap verd.
No, la veritat és que no va ser així, tot i que escoltant les impressions postpartit recorria la falta de punteria i l'encera en l'última passada, però realment no va semblar un atropellament dels espanyols als capverdians de cap de les maneres. Marc, una patinada d'aquest calibre en el primer partit del Mundial, a tu et sembla que pot actuar com a d'alguna manera per esperonar l'equip o que el pot atenallar de cara, vaja, no sé si al segon partit, que és contra Aràbia Saudita, però de cara a jugar-se-la amb l'Uruguai al tercer?
Bueno, el tema és que també hores després Uruguai fa el mateix amb Aràbia.
Això és veritat.
No? Si hagués guanyat, t'hagués complicat una mica més, o fins i tot si hagués guanyat Aràbia, no? Et fotria amb més problemes de cara a un primer lloc o amb la situació que et jugaries absolutament tot contra Uruguai a Guadalajara l'últim partit, no? Crec que al final se t'arregla una mica. I també jo sóc molt de sensacions a vegades, i ara que està molt de moda això del creixement del porter de Cap Verd, que passa de 40.000 seguidors a més de 7 milions ja a aquesta hora a Instagram, i lo de Tim Payne i tot això, i bueno, el post de Lamine Yamal ahir després del partit parlant del que representa per ell jugar un Mundial, però entenent perfectament el que han deixat de fer i amb la confiança total, no? Crec que és una mica el que transmet ell, el que segurament es viu dintre d'un grup molt jove amb moltíssima il·lusió, que són conscients que històricament Espanya, sobretot després de guanyar el Mundial del 2010, és favorita cada vegada que arriba a una Copa del Món, que arriba a un Mundial. Però si repassem els partits que ha guanyat durant els últims tres mundials, hem d'anar al 2014 guanyant Austràlia, el 2018 guanyant contra Iran i el 2022 contra Costa Rica, de no sé quants partits disputats, no? Sembla que fins al moment és bastant pobre, més enllà de ser campions del món el 2010. Han de millorar moltíssim, i tot i la qualitat i els jugadors i els noms que tenen, han de començar a demostrar coses que fins ara no han demostrat.
La firma del Marc Crosas, crítica amb De La Fuente, però així tot mantenint la condició de favorita per la selecció espanyola. Marc, aprofito que tinc aquí alguna cosa d'aquests primers dies de Mundial que t'hagi agradat molt?
Estats Units. L'Estats Units de Pochettino, per mi, probablement els millors 45 minuts que hem vist. Lo de Marroc, impressionant, no? Perquè a més crec que suma el que ja havia fet el 2022 amb una mica més de qualitat. Lo de Bouadi em sembla un futbolista excepcional, el partit que va fer contra Brasil. I també, parlant de Brasil, lo pobre i trist, no? Molt en la línia dels últims anys d'Ancelotti, segurament el Real Madrid. Jo era dels que pensava que amb la seva experiència i amb el no tan talent, perquè si veiem la llista de Brasil i veiem els canvis del partit de Marroc, mentre enfocaven a la tribuna ploràvem tots, no? Perquè veiem Kaká, veiem Cafú, veiem Roberto Carlos, veiem Ronaldo, i després veies els futbolistes que entraven. És bastant pobre lo de Brasil, i no sé a què s'hauran d'aferrar.
És veritat que amb això Ancelotti té poca culpa. És evident que tots aquests animals que tenia a la llotja no es poden comparar amb els que té ara, però és veritat que el partit va ser tristot en la línia dels últims anys d'Ancelotti i també en la línia de les últimes dècades del Brasil. Marc, abraçada i a gaudir del Mundial. Gràcies.
Parlem aviat, Costa.
fregant el rècord de retard. 10 minuts passen de les 8 del vespre. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Per dir alguna cosa, el Manel ens ha vingut amb la samarreta dels Knicks.
Això sí.
Bé, ens ha vingut amb el turmell
fotut. Amb unes quins no de la tant. Celebració vaig votar massa
sí,
fort.
Sí. Va saltar sobre un taxi,
exacte,
també. En fi, res greu per sort, no. Tant que avui el tindrem capitanejant com cada dia el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
Doncs parlarem molt d'una situació en què s'anirà trobant Pedro Sánchez, i és una jornada de molta tensió per ell. Per una banda, Junts i el Partit Popular demanaven al Congrés que es pogués votar si s'avançaven o no les eleccions. Això la mesa del Congrés ho ha aturat, diu que és una prerrogativa que només té el president del govern, però és que a la mateixa hora compareixia la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, al Senat per parlar sobre el cas Leire Díez. Ella ha negat que hi hagi hagut cap mena de maniobra per part seva per aturar l'UCO i les seves investigacions, però és que demà li toca declarar a Zapatero i haurà de donar explicacions, entre altres coses, d'aquestes joies valorades en 1.300.000 euros. Estem també pendents de la cimera del G7. Donald Trump diu que l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres a Suïssa, i el preu del petroli, que ja ha baixat considerablement, està per sota dels $80 el barril de Brent. Un Donald Trump que ara té interès en parlar de pau, i per això sembla una mica irritat ara amb Netanyahu i amb Putin. Veurem què és el que passa. També parlarem de la narcoamenaça amb la periodista de TV3, Fàtima Llambric. Ha estat a Bèlgica i també a Marsella analitzant què és el que passa allà, perquè diu que és cap on pot anar Catalunya si no pren mesures. I el que passa amb aquesta narcoamenaça és que la violència, que normalment derivada del narcotràfic és entre clans, intraclans, per entendre'ns, acaba sortint de mare i afectant també institucions o a la societat. I finalment, la parella de moda de Hollywood, avui al Catalunya Nit, perquè Tom Holland, que és Spider-Man,
oh, sí,
i Zendaya, MJ, a la pel·lícula, que també són parella a la vida real, avui són a Madrid presentant la nova entrega, que arriba el 29 de juliol, i el Dani Sainz de Aja ha parlat amb ells dos.
Molt bé, doncs mira que bé, avui setè art a Tutiplen i Marvel a Tutiplen.
Exacte, superherois.
Catalunya Nit, a partir de les 10 amb el Manel Elias i l'Agnès Márquez. Gràcies, Manel, i a millorar aquest turmell.
Mica en mica.
I tant.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Oleart.
Molt bé. Doncs mira, els nostres oients ja poden recuperar l'entrevista al jugador del Barça d'handbol Dika Mem, a qui hem tingut aquí a l'estudi després de guanyar la Champions d'handbol.
Aixecat passions, eh?
Sí, no?
Sí.
Sí, ja m'ho ha semblat. Diu que li encantaria guanyar la cinquena Champions amb el Barça i que està molt orgullós dels seus companys. També hem estat pendents del futur de Rafinha, que es decidirà un cop acabi el Mundial, i com no hem repassat l'empat d'ahir d'Espanya, les reaccions del dia després.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si la primera hora del Tot Costa, de seguida la segona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
Però abans, i per tancar l'anàlisi que fèiem de l'empat entre Espanya i Cap Verd, Sònia, avui preguntàvem a la nostra audiència...
Sí.
Després de l'empat contra Cap Verd, continueu veient Espanya com una de les favorites per guanyar el Mundial? Sí, ja no, mai m'ho ha semblat.
Doncs sí, 48%, mai m'ho ha semblat 36%, i ja no, 16%.
Hi ha dos extrems molt polaritzats, els que no hi veuen diferència, que és gairebé el 50%, però hi ha un percentatge alt de mai m'ho ha semblat.
A Twitter, el Robert diu: ni de broma, porter titular fluix, entrenador justet i els jugadors més desequilibrants han arribat recuperant-se de lesions. L'Àlex Panistello diu: això acaba de començar i els jugadors més diferencials estan sortint de lesió, com la Mino agafant ritme de competició com Pedri. Estic segur que la selecció anirà creixent amb cada partit i, per tant, continua sent una de les favorites. El Mero diu: mai la vaig veure com a favorita, per mi ho són França, Portugal, Anglaterra i fins i tot Alemanya. Amb Oyarzabal de davanter Roger Sintra i Ferran Torres és impossible. El Jordi Durant diu sí, igual que abans de començar i més després de l'empat de l'Uruguai. L'únic que em fa dubtar del favoritisme d'Espanya és De La Fuente. Els jugadors són molt bons, però s'han de posar on i quan toca. A Instagram... A Instagram el Pep diu el sí o no depèn molt dels jugadors, però molt amb el plantejament de l'entrenador en el primer partit no va encertar massa les posicions. El Joan diu té qualitat per ser campiona, però els jugadors ja estan de baixa física i no arriben en forma. I la Cèlia diu si posa la gent adequada al camp, sí. Ahir no va ser així, Olmo abans, Subimendi, Baena, Víctor una estona, no sempre jugant amb els mateixos. Per tant, Luis de la Fuente és en el punt de mira dels nostres oients.
Sí, sí, coincideixen amb el Marc Roses, que ha fet una crítica prou dura de la mirada i de l'errada des del seu punt de vista tàctica de la Fuente en el partit d'ahir. Gràcies, Sònia.
A tu.
Tocat, un quart de nou del vespre. D'aquí a tres quarts d'hora clavats comença, Sònia, jo diria que amb permís del Marroc-Brasil, un dels grans partits d'aquesta primera fase entre França i el Senegal.
Sí, aquesta França d'Mbappé, de Dembélé, d'Olise, que no hi era a l'últim Mundial. És que, clar, li passa una mica com al PSG a França, que tenen un trident atacant, jo crec que el millor d'aquest Mundial, probablement, i mires a la banqueta i encara tenen a Doué.
Bé, finalment, diria que juguen els quatre.
Juguen quatre, sí.
Olise, Dembélé i Mbappé. Sorprenent en Deschamps.
Mira, exacte, no? És el que anava a dir, Deschamps, no ho hauria dit mai de Deschamps i aposta ofensivament. Veurem si aquesta França és més divertida que la que ens té acostumats a veure Deschamps, però és que amb el potencial ofensiu que té... voleu saber l'onze sencer o amb aquests... vaja, al mig del camp, aquí és el punt dèbil de França, perquè al mig del camp hi ha Tchouaméni i Rabiot, que encara hi juga. En defensa juga el Koundé, el jugador del Barça, amb Saliba i Upamecano com a centrals, i Theo Hernández al lateral esquerre. Koundé a la selecció francesa també juga de lateral, i a la porteria Maignan. Però si mires, efectivament, del mig del camp en endavant, si superes la línia de Tchouaméni i Rabiot, tens a Olise, Dembélé, Doué i Mbappé, que veurem, contra una Senegal que tampoc li posarà les coses fàcils, que també ha arribat molt bé després d'una molt bona fase de classificació, que és la campiona de la Copa Africana, i que sobre el paper és inferior a França, però que de ben segur que li posarà les coses difícils.
Sí, sí, fa... no sé si tenim la mateixa impressió, però debuta una de les aspirants, però jo li auguro un debut exigit. Després, amb aquest potencial ofensiu, pot passar qualsevol cosa. És que França, a mi em fa la impressió que pot ser un equip com una assecadora de dues posicions. Potser li preveus un partit difícil i al minut 20 van 3-0, perquè és que realment el que tenen al davant és increïble.
La pólvora davant no es pot comparar amb
però,
cap
clar,
altre.
Bé, a mi em sembla un partit molt, molt atractiu, sí, i a més, com sempre...
A part Senegal, a part juga bé futbol,
Sí, sí. Vaja, com ho deia la Sònia ara, l'han intentat desposseir, però sí, és la vigent campiona d'Àfrica. Ara ja em vaig perdre, crec que no de manera oficial, però l'últim que sabíem era que li havien donat al Marroc, però vaja,
sí,
la final la va guanyar, sí, la va guanyar
tens,
Senegal.
Tens el guanyador generalment... de camp i el guanyador dels despatxos.
Això mateix. Quina pinta et fa, Sergi?
A partir d'avui o en general a França?
En general, com vulguis.
No, home, França és una selecció de les supercandidates, però tinc els dubtes del mig del camp de França, que compares amb els grans mig del camp de... No sé, la França del 84.
Sí, res a veure.
Tigana, Girés, Platini una mica més per davant, la del 98, Deschamps, Petit, Zidane per davant, inclús la del 2018, campiona del món, amb un canter... que sí, que semblarà d'allò, però que Kanté jugava avui, un rato, que encara està de suplent, sí. Matuidi i Pogba, que també físicament molt potent, o Vieira, m'he deixat Vieira abans del 98. Ostres, mig al camp, sí, molta potència, que podries dir Rabiot i Tchouaméni, però també tenien molt de futbol. I aquí els he de veure, perquè avui a davant estan els migcampistes de Senegal hi ha els dos gay, el gay del Everton i el del Villarreal, que juguen un rato també i arriben, tenen potència i tot.
Físicament,
i a dalt està el Mané, el Nico Jackson, que deixa el córrer, i està aquest
el
Crystal Palace. El Sar, que tampoc està malament. Lo qual pot ser un partit avui 3-2, una cosa així. Ara
té un potencial al davant. França, que és inqüestionable.
Sí, però veurem, amb un Mundial així...
Té Olise, que amb una diagonal et pot fer gol en qualsevol moment.
Qual, clar, no sé.
Tens Mbappé, que pot fer gol en qualsevol moment. I tens Dembélé, que si té el dia, i també fa gol en
qualsevol moment. Però ja vam veure França-Espanya de semifinals de la Nations League, que pot ser una mica el paradigma de lo que et pot donar França, que durant una hora et ballin i després amb un quart d'hora final, 20 minuts, pum, 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 i es fiquin allà i fotin dos o tres gols. No?
A mi el que em fa gràcia és que Deschamps diu, tinc molts davanters i no m'agraden els migcampistes, i doncs dos migcampistes i quatre
davanters.
D'això se'n diu aprofitar els teus recursos.
Sí, tot i que jo haig de dir que en els equips que ignoren el mig del camp hi crec poc.
Sí.
És a dir, ara potser França em deixarà en ridícul.
Per això Portugal costa,
a llarg termini, a mi em costa creure en un equip que ho fia tot a... D'acord que són molt bons, però que ho fia tot en la pólvora del davant, perquè hi hagi pólvora, algú ha d'encendre la metja.
I els de dalt han de defensar, eh?
Sí, clar. Sí, sí.
Ah, veurem si els quatre, quants defensen dels quatre.
Si no, faran una videoconferència.
Dels quatre n'hi ha un que és sospitós, no? N'hi ha un que és sospitós, que se'n va fer.
Comença per Emma i acaba per E.
Però la resta d'Embelé amb Luis Enrique, com a mínim, ha corregut i força, i duel mateix, perquè és que si no, no juguen, ho ha dit Dembélé.
I a veure també l'estat.
I el Bayern també.
Sí, els minuts que porten també, és que són seleccions d'equips que han arribat al final de Champions i... Portugal també, llavors veurem com el 19 de juliol, que és el Mundial més llarg de la història, arriben tot aquest tipus de jugadors.
Doncs a les 9 debuta França contra el Senegal, per tant, per posar-li una cara, ja sé que en té moltes, debuta Mbappé, a la mitjanit debuta Haaland, Iraq i Noruega, i a les 3 de la matinada a Kansas debuta l'Argentina, a qui en posaré dues de cares. La de Messi, que és la indiscutible, i la que mirarem de cua d'ull, la de Julián Álvarez, a Kansas City, que no és el mateix que City Kansas, i tenim el company de TV3. És boníssim, aquest. I tenim l'enviat especial de TV3, l'Àlex Castells, que ja riu. Àlex, bona tarda.
Què tal, Jordi? M'has fet riure.
És bo,
temps que no sentia aquesta, eh?
És molt bé.
City Kansas.
Però és que jo ja sóc un senyor gran i aquestes bromes encara em fan gràcia.
No, a mi també, Jordi. Em solidaritzo amb tu.
Si ens esteu seguint per l'Esport 3, no només escolteu, sinó que també veieu l'Àlex, que diria que ets en un parc o en una fanfest on ja comença a haver-hi ambient.
Sí, i mira que queden hores, eh? Acaben d'obrir les portes del Fan Festival. Veieu aquí els espectadors d'Esport 3, aquest cor gegant, aquesta estructura metàl·lica. Més al fons, si puc ensenyar-vos-ho als que segueixen el Tot Costa per televisió, hi ha un escenari gegant allà cap al fons, una zona de restauració, i clar, han obert les portes ara fa una estoneta, mira, i no paren d'arribar seguidors argentins, som majoria. Durant tot el matí estaven bastant repartits per la ciutat. Ens podríem trobar perfectament a Mendoza, a Sant Martín o qualsevol altra ciutat argentina. Tot eren samarretes de l'Argentina per la ciutat, per tots els carrers. El transport públic ja fa un parell de dies que no paren d'arribar argentins i més argentins. Diuen que fins i tot podrien ser 100.000 argentins avui a la ciutat de Kansas, aquí a l'estat de Missouri. No hi entraran tots per descomptat a l'estadi, perquè l'estadi té capacitat per poc menys de 70.000 espectadors. També n'hi haurà dels arians, hem vist alguns, però vaja, majoria per golejada d'aficionats de la selecció argentina.
Has sentit molts cops ja el famós Muchachos, aquella cançó que cantaven a Qatar, o encara no?
No t'enganyaré. Nosaltres vam venir aquí a Kansas ahir, després del partit d'Espanya-Atlanta. Vam arribar just quan acabava la convocatòria del segon banderazo que organitzaven els argentins a Kansas. En van fer un diumenge a la tarda i en van fer un altre dilluns a la tarda. I nosaltres veníem amb l'esperança d'enganxar aquest banderazo d'argentins ahir a la tarda, i vam arribar just quan ja acabava i vam sentir les mítiques Maradona, Maradona i d'altres en diversos bars i en moltes zones del downtown. però la festa ja s'havia acabat. I ara tot just comença, és a dir, que potser d'aquí 5-10 minuts sí que la sentim.
Pel que veig a la imatge, dia esplèndid, fa molta calor?
Fa calor, no fa tanta calor. Venim de Chattanooga, d'Atlanta, segur que us ho ha explicat la Sònia. Chattanooga fa moltíssima humitat, molta xafogor. Aquí fa calor, també és veritat que el dia ha començat amb pluja, ha començat fresquet, i ara estem fregant els 27-28 graus, però calor seca és més fàcil de portar que no pas a Chattanooga.
Molt bé, doncs comunicació per fer-nos intuir, ensumar la festa que sempre rodeja els partits de la selecció argentina amb el company de TV3, amb l'Àlex Castells. Àlex, moltes gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada a tots.
Aquesta.
No la recordava i de com han vingut els sons,
no,
sobretot amb Salmurri,
fantàstic,
perquè el Salmurri
fantàstic.
Aquesta la cantava cada dia, eh? Era la cançó de Bon Dia, del Salmo, aquesta.
Puja. És veritat que sentida 500 vegades en un mateix dia pot arribar a cansar. Però els que vam sentir com a pròpia la victòria de Messi en el Mundial del 22... Això ens porta bons records. Ens acostem una mica...
Per cert, que estarem molt pendents de Messi. Deies també de Julián, però jo crec que Julián no apunta l'11 titular per unes molèsties al turmell.
Ara m'ha vingut al cap una cosa a mi, que no té res a veure amb l'assumpte, però és Zidane, on s'irà avui? Veien a França o veien el seu fill? Bueno, ho dic per a França, perquè en principi és el proper entrenador.
Sí, en principi i en final.
I... Per una altra part, juga el seu fill amb
el
Real.
Vaja, el partit
home, el normal
França...
seria que l'interessés més el fill, no?
Jo aniria al partit del meu fill i, afortunadament, la tecnologia et permet veure la continuació. Espereu que ara, això, la Sònia m'ha fet aquesta passada i ens acostarem a la concentració argentina amb la companya Vero Brunati, que cobreix aquest Mundial per Telemundo. Vero, bona tarda.
Bona tarda per a tot. Tothom, aquí estoy en Argentina, no sé, en Argentina, digo con Argentina, y es una Argentina que tiene la ilusión de conquistar la cuatro estrellas, que va a vivir un momento histórico, porque ningún jugador en la historia ha competido en 6 mundiales menos de manera consecutiva, y esto es lo que va a hacer hoy Lionel Messi. Se va a poner la camiseta de la selección argentina, la cinta de capitán, y va a liderar a la albiceleste una vez más en una Copa del Mundo, con la ilusión de conquistar la cuarta estrella. Porque yo estuve escuchando por ahí mucho de, no, Argentina llega más relajada porque viene de ser campeona del mundo, ha ganado muchas cosas, este mundial es otra cosa para Argentina. No, este mundial Argentina viene a ganarlo, viene a hacer historia.
Pues ya ha respondido una de las preguntas que te iba a hacer, y además con contundencia. La otra, deduzco que no hace falta ser muy listo, que Messi juega hoy. Suponía, Sonia, que no está tan clara la alineación de Julián Álvarez por estos problemas en el tobillo.
Así es, puedo confirmar que Lionel Messi va a jugar hoy de titular, va a salir al campo de juego con la selección argentina, está en muy buenas condiciones. Estos días ha sido administrado también, se ha entrenado de manera especial, teniendo en cuenta el debut mundialista. Recordemos que no ha jugado, ha jugado sí el segundo partido amistoso contra Islandia, no así el primero que ha jugado la selección argentina aquí en tierra de Estados Unidos, justamente para llegar bien al mundial. Y por lo que me preguntabas de Julián Álvarez, tengo que decirte que está recuperado prácticamente de la lesión que tenía en el tobillo, pero por precaución no va a salir al campo de juego él de entrada, va a ser Lautaro Martínez el delantero titular, y hay modificaciones importantes en la defensa, porque será Licha Martínez el compañero de Cuti Romero, y en el arco también confirmamos la presencia de Emi Martínez, que viene de recuperarse una fractura en uno de sus dedos que sufrió con Aston Villa. Bueno, finalmente va a ser titular, esas son, digamos, las figuras más importantes. Después el resto del once más o menos está prácticamente de memoria. Hay algunas dudas en cuanto a uno de los laterales, porque no está bien Tagliafico. El resto del equipo, prácticamente de la selección argentina, que viene jugando habitualmente con un medio campo en el que estará Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, y Enzo Fernández, tres mediocampistas que han sido titulares en el Mundial de Qatar.
Eso te iba a decir, que se parece mucho al once que ganó el anterior Mundial. No sé si esto sí. Lo interpretas como bueno o como malo.
Sí, les cuento cómo llega esta selección argentina a esta Copa del Mundo. De los 26 elegidos por Lionel Scaloni, 16 de ellos fueron campeones del mundo en Qatar. Esto habla del respaldo a la experiencia de estos jugadores, pero además del gran momento que ha atravesado en sus selecciones, en sus equipos y en la selección argentina. Con lo cual hay una apuesta clara por la experiencia argentina. Tiene un promedio de jugadores de 29 años. Obviamente que se suman jugadores nuevos. Hay un recambio generacional en marcha con Nico Paz y Colo Barco como estandartes. Pero el respaldo sobre todo es la experiencia. Una selección argentina que sabe a lo que juega, que confía mucho en la nuestra. La nuestra es el sistema de juego que utilizamos los argentinos. Muy emparentado al sistema de juego y a la forma de jugar del Barça, si quieres. Con mucha tenencia de balón, siendo protagonista desde ese punto y con muchas combinaciones. Lo que para mí es uno de los pilares más fuertes que tiene la selección argentina, más allá de ese convencimiento, es lo relacional, ¿no? O sea, jugadores que fuera de campo de juego son prácticamente amigos, y muchos muy amigos. Dentro del campo de juego eso también se el entendimiento futbolístico. Eso es la selección argentina, una de las selecciones más fuertes, además de todo lo conseguido, ¿no? Pero sobre todo eso, porque cuando en un mundial y en las grandes competencias, ustedes saben muy bien que además de jugar bien, tenés que saber sufrir en momentos de partido, y ahí es donde aparece la solidaridad de estos jugadores que están acostumbrados a atravesar muchas situaciones diferentes de partido. Y lo que tiene también es una selección que ha aprendido durante estos años también a que tiene mucha versatilidad. No está ya Ángel Di María, que es un jugador muy importante para la selección argentina, pero sí aparecen otros jugadores que han sido importantes este ciclo, como Thiago Almada, que ha marcado en partidos claves, Giuliano Simeone. Vos hablabas del once titular de Argentina. Bueno, el primer partido de Argentina en Qatar contra Arabia Saudita, el que lo pierde con Lautaro, que Lautaro no llegaba bien a esta Copa del Mundo, Lautaro llega mucho mejor, uh-huh. Y termina ganándose el puesto Julián Álvarez, que hizo un gran Mundial.
Es verdad.
La realidad es que esperábamos que Julián fuera titular con Thiago Almada, pero bueno, este problema que atraviesa en el tobillo, que viene arrastrándolo desde Atlético de Madrid, de hecho el partido contra el Arsenal, él lo juega con este tobillo en mal estado, y es el Cholo Simeone que insiste en que lo juegue en estas condiciones. Bueno, está resentido por esa lesión, pero creemos que en los próximos partidos va a ser un jugador también importante para Argentina.
Doncs la Vero Brunati, que ens confirma que Julián Álvarez no serà titular aquesta matinada contra Algèria, que sí que ho serà Messi, i ens avisa que l'Argentina no ha anat al Mundial a passejar-se ni a lluir el títol de fa 4 anys, sinó a intentar guanyar la quarta estrella per l'Argentina. Vero, moltíssimes gràcies i un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a todos.
Miguel, Anaïs, Sergi, poseu Argentina en el mateix graó que França, Espanya, Portugal, no sé si Anglaterra...
Jo, amb el mateix graó no ho sé, però amb l'aparador de favorits i de candidat favorit.
Mm. Jo sí, suposo que hi ha un punt de nostàlgia, no?, també, però crec que la vigent campiona del món no se la pot subestimar, i menys sí, amb un equip amb Leo Messi.
Últimament la campiona en
ho sé, però,
en exercici
però
li va fatal,
vull dir,
Espanya
no
va fer el ridícul
jo no donava un duro per tornar a veure a Messi jugant un Mundial. O sigui,
no.
I està aquí, llavors sí, penses, sí. Bé, a partir d'aquí és que pot passar qualsevol cosa.
Sí, home.
I crec que sí, que estan dins de... Vaja, no sé si del top 3 de favorites no la posaria, però sí dins de les 5.
Té raó la Vero, que des de la mirada eurocèntrica tots plegats hem considerat que aquest Mundial de l'Argentina és com una mena de regal. Ja tenen el Mundial Messi, ja té el Mundial que volia, amb ell ha fet campió del món una generació, i bé...
I quina necessitat, no? Tenies
I és veritat que els argentins, els vagi millor o pitjor, no es prenen cap mundial de broma, ni de broma, ni de passeig, ni de res, vaja.
El candidat sí, però no la veig al nivell, per exemple, d'Anglaterra o Portugal, sobretot perquè crec que la figura de Messi, que té molts actius i molts valors i que amb els ulls tancats et pot donar dos passes de gol, pot fer una falta a l'escaire, jo crec que... Com jugaran seria, i a quin ritme...
Seria increïble que Messi fes el Mundial que va fer fa 4 anys.
Jo això, sincerament,
no tindria un sentit físic.
I si queden primers a grup, i més o menys el guió dels altres grups és aquest, es trobarien a Portugal a quarts de final i a una semifinal amb Anglaterra. Sincerament, no els veig a aquest nivell.
Bé, i si Argentina o Espanya fallen, es creuen a 700.
Sí, sí, això sí. Això
tindria una certa gràcia.
Oi, tant, que tindria tota la gràcia.
Jo crec que juguen amb molta menys pressió i això també els pot fer més perillosos. Messi ja ha fet el que havia de fer.
Això tens raó.
Ja s'ha tret el...
Sònia, des de Chattanooga, alguna cosa mundialista per tancar?
Doncs no, ja ho tindríem tot.
Molt bé, doncs bona nit i tapa't. Sònia, gràcies.
Molt bé, fins després.
Fins després. La Sònia, evidentment, hi serà.
Tenim club avui. Estàs convocat o...
Avui no.
Avui tampoc, eh?
Aquesta hora encara no he entrat a la llista, però no se sap. No se sap mai. La Sònia sí que hi serà, com el Xavi Campos, com el Ricard Torquemada, com l'Àlex Dalmas i companyia, en el club del Mundial, al club de la mitjanit, a partir de les 11, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Sergi Soler, Miguel Rico, Anaïs Martí, Mercès.
Gràcies.
Podeu anar-vos-en en pau. I en una temperatura corporal adient.
Arxivals pot fer l'aire.
Ara me'l vindran a posar.
Sortiràs d'aquí com un pernil.
Em dutxaré i tornaré a entrar a l'estudi. Aprofitarem per fer una pausa i no marxeu, perquè hem de passar per Girona. Hem de parlar d'un fitxatge possible del Barça femení, de futbol, sala, de ciclisme. Vaja, jo em quedaria. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
Les curses importants les guanyava totes.
Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
Pere Casacuberta.
Ningú s'esperava que guanyés.
És una cosa totalment excepcional.
Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca!
Visca!
Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
Dos quarts i mig de nou del vespre. Hem d'anar a Girona, com us deia. Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè el Girona ha anunciat aquesta tarda el segon fitxatge de cara a la temporada vinent.
Sí, un fitxatge que ja estava tancat des de feia temps, també. És Ethan González, aquest migcampista blanenc de 21 anys que ha jugat la segona part de la temporada al Granada. Abans ho havia fet a la primera volta a l'Europa, tot plegat cedit pel Cornellà. Ha firmat fins al 2029, 3 temporades, un jugador de projecció que ha anat pujant categories, va començar a l'Escala, va anar al Cornellà, a l'Europa i al Granada. Ara es pensava que podria jugar a primera divisió, però no, ho haurà de continuar fent-ho a segona perquè el Girona ha baixat. Amb una entrevista als mitjans oficials del club, s'ha definit com un jugador box-to-box i, com tu deies, Costa, segon fitxatge, després que fa uns dies es va oficialitzar també el del davanter ucranès Oleksandr Pishur.
Molt bé, doncs segon fitxatge a la gespa, a la banqueta ens haurem d'esperar. Cada dia sí, pregunto el mateix, però és per anar refrescant la informació.
Sí, fins la setmana que ve sembla que res de res. Volen també que s'acabi el play-off d'ascens a primera divisió, el play-off d'ascens a segona divisió A, i després doncs acabar de decidir quin serà l'entrenador per la temporada que ve.
Molt bé, és veritat que aquests dos fitxatges, com deia el Solà, el Girona ja els tenia fets, sí. Ja els tenia fets, i a partir d'ara haurà de començar la reconstrucció. N'han entrat dos, ha sortit Solís, que...
Solís sí, que no comptava perquè la temporada passada ja va ser fora, i en el càsting d'entrenadors doncs encara amb diversos noms sobre la taula. Aviam si es pot esperar Rubi, que veurem què passa amb l'Almeria, encara amb el nom de Lixi sobre la taula, encara amb l'opció de Quique Álvarez, i diversos entrenadors que estan buscant banquetes a primera divisió, que tampoc en queden gaires, que pràcticament només queda la del Rayo Vallecano, com García Pimienta, i que també tenia opció, alguna opció, Iago Barrasate, que semblava que estava a prop del Rayo, però que no l'ha acabat de tancar.
Per cert, que ahir em va passar per al preguntar-te si Asprilla també el col·locareu o... Home, no riguis, cony.
No, aquesta seria la intenció. Però, clar, no crec que arribi cap oferta, perquè ha jugat molt poc al Galatasaray, que arribi cap oferta que estigui en les condicions que voldria el Girona, i tampoc es podria descartar doncs alguna altra sessió per mirar de que faci una molt bona temporada, perquè realment ha jugat molt poc aquest any al Galatasaray.
Molt bé, doncs veurem quins són els pròxims moviments del Girona en el mercat. Edu, gràcies.
Adeu.
Del Girona al Barça femení, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè avui hem de parlar d'un més que possible fitxatge per l'equip blaugrana.
Sí, el Barça té molt ben encaminat el fitxatge de la jove alemanya Lotta Breede. Mundo Deportivo ha publicat avui imatges de Breede a les instal·lacions del Camp Nou i a la Ciutat Esportiva. El fitxatge no es tancarà les pròximes hores, és a dir, aquesta visita no és per firmar contracte, però ara mateix les negociacions pinten bé. Breede, de només 18 anys, juga a l'Hamburg, és a dir, a la Bundesliga femenina, i li van darrere equips com el Bayern, des de fa temps, és una extrema esquerra, una jugadora d'atac per l'esquerra, i és una jugadora que ha despertat l'interès de molts equips europeus i que ara mateix doncs, el Barça té la sensació que és a la pole position pel fitxatge d'aquesta jove promesa.
Molt bé, la política és claríssima. Sí. Menors d'edat o gairebé són, de moment, els
sí, són reforços. Avui que parlàvem amb el Dicamem, l'emboli i el femení van
de la mà.
De la mà, sí. Veterans que ajudin els joves promeses i poca despesa.
Tot i que el Barça encara de tant en tant arriba algun jugador ja fet. Crec que ve Sergei, el porter, no me'n recordo com es diu.
Sí, el que està a la Bundesliga.
Sí, i són fitxatges mares, també, sí, vull dir que sí. Aquests ja són jugadors encara, més fets.
Sí, encara alguns, però al femení de moment aquests fitxatges fets no acaben d'arribar, però sí renovacions de pes, que potser en el cas de l'handbol no passen, no? Com les de Cata,
això és
Pina,
veritat, camp, sí.
Graham, que està a punt de fer-ho.
Molt bé, doncs veurem també quina línia agafa el mercat del Barça femení, que vaja, dic jo que en algun moment haurà d'arribar algú una mica més sènior, perquè tenint en compte que les jugadores que han sortit, si no, no sé, potser veurem Pere Romeu en un psicòleg o alguna cosa així. De la màxima categoria femenina a un episodi que ens va cridar molt l'atenció de fa unes setmanes, quan vam saber que una portera juvenil havia defensat la porteria d'un equip sènior masculí.
Sí, és el cas de l'equip juvenil masculí de la Pirinaica. Un equip juvenil masculí de la segona divisió de la Pirinaica, amb un munt de lesions, vicissituds vàries van fer que es quedessin sense porters, i el que van decidir és que l'últim partit de la temporada el jugués Greta Brunet, que és la portera del juvenil femení. Ens va cridar l'atenció, vam mirar què deia la normativa, perquè teníem al cap com que hi havia un topall de fins a quina categoria podien jugar les nenes amb els nens, i vam trobar que l'estiu del 2022 la Federació Catalana aprova una nova normativa que li diuen com participació femenina universal i el que permet és inscriure dones i nenes en qualsevol equip masculí que correspongui a la seva pròpia categoria per edat i que participi en competicions d'àmbit territorial català, és a dir, fins a la primera catalana en cas de sèniors i fins a la preferent juvenil en el cas del futbol formatiu. Per tant, en futbol formatiu parlaríem de que gairebé tots els equips poden ser mixtos. Fins aleshores, fins al 2022, només es permetia l'alineació de nenes en equips masculins fins a cadet. Uh-huh. I a partir d'aquesta normativa doncs, ja s'obre aquesta possibilitat. Ara mateix a la Federació Catalana hi ha 1.472 llicències femenines en equips de categories que no són femenines. La major part són a futbol base i també moltes a futbol sala.
Però són moltes.
Sí, moltíssimes. Amb tres casos destacats, a banda de la Greta, la portera de la Pirinaica, també hi ha la Júlia Tor Martín, que és jugadora de l'Ametlla del Vallès, a tercera catalana, la Carla Narmantas Fernández, que és jugadora del juvenil de primera divisió del CD La Cava, i també la Carla Martínez Pérez, que és també jugadora del juvenil de primera divisió, també de La Cava.
Del juvenil masculí, s'entén.
Ah, exactament, sí, sí.
Mira, precisament la Carla Martínez, la jugadora del juvenil de La Cava, la tenim en línia. Hola, Carla, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, quants anys tens tu? Perquè si ets juvenil, has de ser jove per força, 16 anys. I quants anys fa, si és que ho fas de manera contínua, que jugues en equips masculins?
Jo fa 9 anys que vaig començar a jugar a futbol i vaig començar en un equip masculí. I després d'aquí vaig seguir tot en femení.
Però ara jugues en el juvenil masculí?
No.
Ah, amigo. Doncs això no ho teníem, ben entès. O sigui, ara tu jugues amb l'equip femení del juvenil de La Cava, eh?
Exacte, estic jugant en l'amateur, sí.
Mm. Però en aquest cas explicava la Ruth que la normativa et permetria jugar amb el masculí arribat al cas, si ho volguessis tu o el club. És així, eh?
Sí.
Mm. De moment, però no... Entenc que és una situació que no es planteja. En els moments, deies que a l'inici sí que jugaves en un equip masculí. Això era perquè no hi havia l'equip equivalent del femení o era per alguna altra decisió?
No, va ser perquè en aquests moments, quan vaig començar a jugar a futbol, no hi havia equip femení. Llavors vaig haver de començar en un masculí i després la segona temporada que vaig fer, a partir d'aquí ja va començar a sortir equips femenins. Uh-huh. Allí al club i ja vaig poder seguir en femení.
Al teu voltant coneixes molts casos de circumstàncies com la que explicaves, de noies jugant en equips masculins?
Ara no n'hi ha tants, ja que el futbol femení ha creixut bastant i han pogut anar directament a equips femenins, però quan vaig començar i fins no fa molt, doncs sí, hi ha hagut bastants noies a equips masculins.
La normativa jo crec que és una bona idea, sobretot per evitar aquests casos que ens explicava la Carla, que hi ha equips que no tenen femení i, per tant, és una magnífica idea perquè les noies puguin continuar jugant a futbol sense haver de desplaçar-se, etcètera, etcètera. Entenc que podem triar, prefereixes jugar en categories femenines.
Sí, sí, sí.
Doncs aquesta és l'experiència de la Carla Martínez, jugadora del juvenil femení, que ho teníem mal entès de La Cava, però que anteriorment havia militat en categories masculines. Carles, moltíssimes gràcies, una abraçada i a gaudir del futbol.
Gràcies, bona tarda.
Ruth, alguna cosa més?
Res més.
Molt bé, doncs aquí volíem remarcar aquest detall del reglament que ens havia, que ens havia sorprès, perquè ens passava, com deia la Ruth, que creiem que hi havia un topall d'edat on es poguessin intercanviar les categories i ara sabem que això no és així i que gairebé 1.500 jugadores estan ara mateix en fitxes d'equips masculins, que insisteixo, em sembla una bona idea i una bona iniciativa per part de la Federació Catalana de Futbol. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
Ara farem una pausa i encara hem de passar pel Palau, que aquesta nit hi ha el primer partit de la final i hem de parlar de ciclisme amb l'Isaac Vilalta. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants matxs portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periódico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico al teu quiosc i el periódico.com.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Casas.
Imagino tu i jo fent l'amor a la piscina, una casa i dos bebès amb barretina. Imagina un país sense govern ni monarquia, el meu germà amb el mateix traje va al judici a la boda.
10 minuts i seran les 9. 10 minuts perquè arrenqui el Palau, un autèntic clàssic del futbol sala estatal, que a més és la final de la Lliga de Futbol Sala d'aquest any. S'enfronten el Barça i el Pozo, i ja és allà, com sentiu, el Francesc Ripoll. Hola, Francesc, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Hi ha fressa de bon ambient al Palau, m'equivoco?
Sí. Sí, no t'equivoques, no t'equivoques. No. Dic que sí que hi ha molt, hi haurà bon ambient, hi haurà molt bona entrada, perquè avui el Barça juga a tornar a aixecar un títol més de 2 anys després. De fet, també està el president Joan Laporta, l'estic veient, i també el president Rafa Juste, els estic veient entrar ara mateix a la llotja del Palau Blaugrana, tot plegat, perquè, com deies, és el primer partit de la final. El Barça, que vol guanyar un títol, l'últim que va guanyar va ser el març del 2024, fa més de 2 anys, i també Javi Rodríguez, el tècnic des d'aquesta temporada, doncs, que vol començar la seva era, el seu inici d'etapa aquí al Barça, aixecant un títol i aixecant la Lliga, amb la tranquil·litat de saber que hi ha part dels deures que estan fets, que és que el Barça, a l'haver-se classificat per la final, s'ha classificat també per jugar la propera edició de la Champions.
Clar, deia ahir Didac Plan, el capità, que d'acord, que collonut, que tornar a Europa 2 anys després era un objectiu, però que evidentment volen retrobar-se amb els títols, perquè, com deies, fa 2 anys que el Barça no en guanya cap, i perquè aquesta temporada, tot i que hi ha anat flirtejant, al Barça se li estan resistint.
Sí. Sí, de fet, va perdre la final de la Copa d'Espanya, va ser Granada, a la tanda de penals contra el Jaén, i la Copa del Rei també la va perdre a les semifinals contra el Jaén i també a la tanda de penals. Han estat dos finals bastant cruels pel Barça, que ha merescut més aquesta temporada, que està en un gran moment de forma. De fet, va ser el campió de la Lliga regular, el Pozo és el segon, i el Barça, que vol traduir aquesta superioritat que ha tingut durant tota la temporada, en per fi el primer títol d'aquest curs.
Ja 5 partits, això, eh?
Sí, avui és el primer. De dijous a la mateixa hora serà el segon. La setmana que ve hi haurà el tercer a Múrcia. Si fes falta, el quart també seria Múrcia. Mm-hmm. Però el cinquè, com que el Barça té el factor pista a favor, seria el Palau Blaugrana.
Deies que el Barça ha estat el primer a la temporada regular, el Pozo el segon. El Barça és una mica favorit, del teu parer, molt favorit.
Molt no, perquè el Pozo sí que és cert que porta molts anys bastant irregular, però aquest any està bastant millor. Jo el veig favorit, et diria, mira, 65-35 pel Barça.
65-35, bé, és un... és prudent, està bé. Una mica sí, favorits, sí, sí. Però sense tornar-se bojos i, evidentment, havent de jugar. I per començar, estaria bé garantir el primer punt de l'eliminatòria, que arrenca d'aquí uns minuts al Palau Blaugrana. Demà passarem balanç de com ha anat aquest primer acte. Gràcies, Francesc.
Molt bé, fins després, adeu.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your
cycling? I a poc més de 2 setmanes pel Gran Depart, a l'arrencada del Tour a Barcelona, el Ràdio Volta ja escalfant motors, en aquest cas ja escalfant pedals. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb una... Vaja, jo crec que és difícil parlar amb algú més autoritzat per parlar del Tour.
Sí, perquè només n'hi ha 4 en tota la història que l'hagin guanyat 5 vegades. En Ketil ja va morir fa anys, Merckx és complicat i Nol també és complicat. I a més el que coneix millor Barcelona i Catalunya de tots aquests és Miguel Indurain, per tant, protagonista d'aquest Ràdio Volta, Miguel Indurain, per parlar una miqueta de tot. Tu el coneixes, saps el seu tarannà, doncs una mica amb el seu estil, diguéssim, poc preocupat.
Spoiler, veu Pogacar atropellant-lo?
Mira, d'entrada li dona la benvinguda, Jo tenia ganes de fer-li aquella pregunta de la taula dels 4 escollits, a veure si hi ha lloc per, o si hi ha cadira per un 5è, i diu que sí, que sí, que seria molt benvingut, perquè a més és un tio molt nivell i ell té bones paraules per Pogacar. Sí, claríssimament el veu a la taula dels que han guanyat 5 tours.
A part de l'entrevista amb Miguel Indurain, algun altre contingut que vulguis destacar?
Anàlisi tàctic de la Dauphiné, que s'ha acabat amb un nivell altíssim, nivell Tour, tot això amb el Fletxa, a més repassant també l'última victòria de la Paula Blasi, que el Fletxa tenia números, va pujar el Tourmalet amb un temps molt bo, la Paula Blasi, i comparant-ho amb una etapa del Tour de França masculí, en què també es va pujar el Tourmalet, la Paula hagués fet dels 30 primers, dels nois. Sí, Param. Sí, tot això ho analitzem amb números. I després també deixem espai per un cuiner que s'estrenarà en aquest Tour de França, amb el Caja Rural, que és un cuiner català. I amb ell tenim aquesta mirada de l'altre Tour de França, el que no es veu per televisió.
Molt bé. Tot això, i això no és spoiler, sinó el contrari, avançament. El cap de setmana, la Volta Femenina, però ara que parlaves de la Paula Blasi.
Que hi serà. Fa uns instants han passat la llista de preinscrits i serà la Paula i serà la Mireia Benito com a gran referents del ciclisme català i serà Marianne Foss com a gran referent del ciclisme mundial amb d'altres corredores catalanes, perquè al Massi i al Mataró hi ha la selecció catalana. Divendres primera etapa, Santa Susana, dissabte final a la Molina, és l'etapa reina, i diumenge final a Barcelona.
Molt bé, doncs tot això i més, evidentment el ciclisme està en plena temporada d'ebullició, a punt de la Volta Femenina, 15 dies d'aquesta gran de part del Tour a Barcelona i, naturalment, el Ràdio Volta, que va a tot drap amb l'Isaac Vilalta. Isaac, gràcies.
Una abraçada.
Tres minuts mal comptats i seran les 9. Veig que els francesos ja canten la marsellesa abans d'arrencar aquest partidàs contra el Senegal. I abans que comenci i abans d'acabar el Tot Costa, la Sònia Oleart el remata.
Doncs mira, la Champions League 26-27 ja està en marxa. Avui s'ha celebrat el sorteig de la primera ronda de classificació. L'anada jugarà els dies 6 i 7 de juliol. La tornada una setmana després. El portuguès Rubén Amorim és el nou entrenador del Milan pels pròxims 2 anys. S'ha fet oficial aquesta mateixa tarda. I avui al Mundial, ara a les 9, com deies, França-Senegal. A les 12, Irak contra la Noruega de Holland. A les 3 de la matinada, Argentina-Algèria. La Vero Brunati ens ha dit que Messi serà titular. No ho serà, en principi, Julián Álvarez. I a les 6, la tercera de les 4 debutants d'aquest Mundial, Jordània juga contra Àustria, que no jugava un Mundial des del 98 a San Francisco.
Jordània-Àustria, mare meva.
Tot això ens ho ha explicat la Sònia Gelmà avui des dels Estats Units. També hem parlat amb l'Àlex Castells, el nostre company de TV3. I com sempre, a les 11 comença el Club de la Mitjanit del Mundial amb el Xavi Campos al capdavant. I ja poden recuperar tots els nostres oients aquesta primera hora, una primera hora fantàstica a la que hem tingut el jugador del Barça d'handbol. Dic que a Mem, qui ha vingut a l'estudi després de guanyar la Champions, per què rius?
No, perquè el Club de la Mitjanit, el Mundial, crec que és el Mundial al Club de la Mitjanit, però tots li diem d'una manera diferent i, a més, és important recordar que Xavi Campos s'hi posa a les 11 al Mundial al Club de la Mitjanit.
Molt bé, i també és important recordar que tenim una entrevista amb Dic a Mem, que poden recuperar a 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. Hem parlat amb el jugador del Barça d'handbol. Diu que li encantaria guanyar les 5ena Champions amb el Barça i que està molt orgullós dels seus companys i també hem estat molt pendents de Rafinha i del seu futur, tot i que no en sabrem res fins que acabi el Mundial, segons ens ha explicat el Ramon Salmurri.
Període de reflexió pel brasiler quan s'acabi el Mundial. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, amb el Josep Cusó com a responsable de l'estudi 5 i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. President, li ha agradat el programa?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.